Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Què tal? Com esteu? Vinga, va, que ja és dimarts i avui ens despertem amb 5 graus a Castellnou del Bages, 6 a Raimat i 7 a Tivissa. I portem ja 6 dies seguits de caos i desgavell a Rodalies. Anem a veure com arrenca aquest 7è dia. Estació de Sant Joan Garcia, bon dia.
Bon dia, Ricard.
La pregunta de cada dia a aquesta hora. Tenim trens o no tenim trens, Joan?
Doncs mira, avui a la ruleta de Rodalies, la boleta a aquesta hora ha caigut a la casella, que sí que hi ha trens.
Bueno, de moment, sí.
De moment han començat a circular els primers del dia. A 6:45, el portaveu de Renfe, Antoni Carmona, es concretarà si ho fan amb els horaris previstos i com ha engegat amb línies generals el dia.
Igual que hi ha, recordem que hi ha diferents trams, Joan, que es faran per carretera amb autobús. El que no sabem és quan trigarà a recuperar-se la normalitat total, eh?
No, a mesura que els operaris d'ADIF vagin arreglant les incidències que s'han anat trobant. Però en aquest món tan canviant de Rodalies, sí que el que podem fer ara és repassar com tenim el mapa, sí, en aquesta arrencada de servei. Mira, pel que fa a les línies principals, R1, la del Maresme, l'Hospitalet Arenys en tren i d'Arenys cap amunt fins a Maçanet en autocar. R2, sud i nord, tot en tren. R3, tot en autocar. I R4, el tram central Martorell-Terrassa en tren. Per la banda sud, Sant Sadurní-Martorell en bus, després Sant Sadurní cap avall fins a Sant Vicenç en tren. I per la banda nord d'aquesta R4, Terrassa-Manresa en bus. I recordem quins són els trams amb servei alternatiu. Tot el que diré ara es fa en autobús. R8, Martorell-Sant Fost. R11, la línia de Girona-Caldes de Malavella-Portbou. R13, de Sant Vicenç de Calders a Vinaixa. R14, de Vinaixa a Reus. R15, de Reus a Riba-Roja. I pel que fa a les Rodalies de Tarragona, RT1 i a les de Lleida, RL4, el tram Cervera-Terrassa.
Gràcies, Joan. Fins ara.
Fins ara.
Avui hi ha reunió de govern, també, i avui al matí de Catalunya Ràdio, atenció, perquè explicarem detalls de l'acord a què ha arribat el govern, el Ministeri Esquerra Republicana, per ampliar en 1.700 milions d'euros el pla de xoc de Rodalies. 1.700 milions d'euros de més del pla de Rodalies. Això vol dir que fins al 2030 s'invertirien 8.000 milions condicionats a manteniment. En parlem amb el conseller de la presidència, Albert Dalmau, amb el portaveu d'Esquerra Republicana, Isaac Albert, amb qui han aconseguit, diguéssim, aquest acord amb el govern espanyol, i també amb el secretari de Transports, José Antonio Santano, qui també explica a aquesta redacció detalls sobre els problemes d'ahir al matí al centre de control.
Al 99% descartamos el ciberataque. Otras opciones, estoy a la espera de recibir un informe definitivo. Lo que necesitamos saber es qué es exactamente lo que ha pasado esta mañana y por qué ha pasado.
I com cada dia, des d'aquesta hora també desplegament especial al matí de Catalunya Ràdio dels serveis informatius d'aquesta casa per comprovar com arrenca el dia. Més enllà de l'estació de Sants, anem a Molins de Rei. Per allà passa la R4. David Àngela, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs aparent normalitat a l'inici del servei aquí a l'estació de Molins de Rei, però d'aquí ja hem vist marxar els primers usuaris pels retards de fins a 3/4 d'hora. Cert desconcert entre els passatgers, un dia més davant un servei absolutament irregular que comença la jornada aquí a la R4 amb retards significatius. Alguns reconeixen que venen a provar sort com si es tractés de la ruleta russa. Una de les persones que ha perdut i acaba d'abandonar l'estació corrent per anar a buscar l'autobús és la Verònica.
La veritat és que avui venen tard. Avui venen molt tard. Ahir va arribar més d'hora. I avui, de Sant Vicenç de Calders, venen molt tard. Tenia que agafar a les 5:47 o 48. I avui venen molt tard.
I a Granollers, a la R2 Nord, aquesta línia hauria de funcionar bé de punta a punta. Sara Canyete, bon dia.
Hola, bon dia, Ricard. Doncs mira, aquí de moment el dia ha començat amb el servei funcionant amb aparent normalitat i funcionant a ple rendiment. Veiem a la pantalla ja tots els trens anunciats i, de fet, ara a les 6:01 hem vist passar un R2 Nord que anava cap a l'aeroport. Entre els usuaris que s'estan acostant aquí a l'estació i que aquests dies s'han convertit en experts en consultar pàgines web, aplicacions i en estar connectats a la ràdio dels diferents mitjans en tot moment, doncs els veiem alleugerits, però ells, per si de cas, ja tenen un pla B preparat.
I com ha dit també
estic esperant a veure, perquè he vist que la PP està funcionant bé, les informacions també, no estic en el meu horari, si no tenia que vindre el de les 5:29. Llavors m'he arriscat aquí per al bus, perquè va funcionar bé, llavors tinc 10 minutets per anar a buscar el bus.
I com ahir també molta gent avui s'ha de buscar la vida per alternatives, veurem quants opten pels autobusos. En total se'n mobilitzaran 146. Anem cap a l'estació de Fabra i Puig de Barcelona. Joan Vilaplana, bon dia.
Bon dia. Aquí a l'estació d'autobusos de Fabra i Puig, mateixa situació que ahir a aquesta hora, normalitat i tranquil·litat. Quan hem arribat, només hi havia cua, fa tot just 10 minuts, només hi havia cua d'uns 20 metres per agafar el bus que passava d'ell de la línia A1, i tan bon punt ha arribat el cotxe ha pogut carregar tothom que s'esperava. Recordem que des d'aquesta estació de Barcelona, de busos, superen trajectes fins a una seixantena de destinacions del país, i que des de l'octubre també acull els busos que cobreixen el servei alternatiu a causa de les obres a la línia R3 de Rodalies. Com deies, es manté el reforç del servei regular d'autobusos amb 146 vehicles d'afegit, especialment els corredors viaris amb més demanda de la província de Barcelona, però també al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, Lleida i Girona. I ara mateix un centenar de persones esperant els seus vehicles a la quinzena d'andanes que hi ha en aquesta estació d'autobusos de Barcelona.
De les reunions dels governs català i espanyol, avui també en sabrem si els dos cessaments, el director operatiu de Rodalies i el director general d'operacions de DIF, són suficients. Destitucions que arribaven després que el govern aixequés el to.
Nosaltres també estem indignats, no pot ser, no és tolerable, insisteixo, no pot ser que es pugi un tren per anar a la feina i que el tren s'aturi a la primera estació. No ho mereixen els catalans i catalanes i no ho mereix Catalunya.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, que, tot i la demanda unànime de l'oposició perquè plegui, assegura que se sent amb forces per seguir. Avui de nou, seguiment minut a minut al matí de Catalunya Ràdio d'aquesta crisi sense precedents de Rodalies i que resumia aquest usuari que ja s'ha fet viral.
Però és que jo vinc cada dia a agafar el tren i és que cada dia cap tren va bé, saps? Tu creus que un país s'ha de parar perquè plogui? Això és camp, pixa i rellisca, això no, és que no és pas seriós.
Això és camp, pixa i rellisca. Chihuahua. Per això una mica d'alegria.
Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy.
Fa gràcia, Freddy, perquè el Marc i la Sara estan rient. No se l'esperaven, aquesta, eh?
Bueno, jo tampoc, eh?
Tu tampoc.
Muéstrame el camino que yo voy.
Si no, ens ho prenem així.
Sí, noi.
Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro.
Es como arranca Rodalías.
Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Sube. Aquest és el meu problema amb aquesta cançó.
El què?
Hacer de tu cuerpo un manuscrito no vol dir res.
Home, o sí?
No. No. Si vols dir que et rebregaré, doncs pot ser una cosa, però manuscrit, bueno, manuscrit, no hi havia res que m'arrimés millor que manuscrit.
Ja.
Fins aquí.
Bé, i donaré voltes.
Si te pido un beso, vendámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo.
Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
Nos vamos pegando poquito a poquito. Hasta tocar tu escrito. Y que olvides tu apellido. Chihuahua. Despacito.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Són les 6 i 9. I aquesta hora, en Frederic Vincent, fem un cop d'ull a la matinada. Bon dia, de nou.
Bon dia, de nou.
Amb què ens despertem aquest matí?
Amb una sentència que obliga una escola de Badalona a indemnitzar un alumne que va ser víctima d'assetjament. La jutge condemna la institució cultural Laietània a pagar 12.000 euros per permetre vexacions i humiliacions. De fet, la sentència diu explícitament que el centre va abandonar la seva condició de garant.
I a Brussel·les.
Més inversió militar. El grup armamentístic Rheinmetall, un dels gegants europeus del sector, està en converses per fer satèl·lits més o menys com els que té l'empresa d'Elon Musk, Starlink. Rheinmetall oferia amb el productor també alemany, de satèl·lits OHB. Així ho ha avançat el diari Financial Times.
I en què ha anat a dormir als Estats Units?
Doncs a banda de tot el que envolta Minneapolis i les batudes antiimmigració, el governador de Califòrnia aquesta matinada ha acusat TikTok de censurar el contingut crític amb Donald Trump. Gavin Newsom, que és demòcrata, i per cert sona com a possible presidenciable, diu que ho ha detectat el seu govern després de l'acord perquè TikTok se'l quedi una empresa americana molt pròxima a Donald Trump. La plataforma no nega que això passi, però diu que és una fallada tècnica.
I amb què dinaran avui a la Xina?
Amb les empreses estrangeres que hi ha a Taiwan, que estan preparant cada cop més plans d'emergència a mesura que augmenten les tensions amb la Xina. Això ho revela una enquesta de la Cambra de Comerç Americana que diu, que la Cambra de Comerç Americana a Taiwan, òbviament, que diu que cada vegada són més les companyies que estan revisant els seus plans per casos urgents.
Avui és dimarts 27 de gener. Ens despertem amb 0 graus a Bolví, a la Cerdanya, 6 graus a Vilanova de Meià, a la Noguera i 11 graus al Masnou. Avui, pendents al pas d'un front, que durant el dia deixarà precipitacions més continuades, més abundants al Pirineu i al Prepirineu. Avui amb una cota de neu alta de 1.800 metres, tot i que a última hora del dia baixa fins als 1.200. I a la resta de Catalunya sí que esperem alguns ruixats, que passaran ràpid, no deixaran grans quantitats de pluja, al matí seran febles i a la tarda sí que en algun moment poden ser una mica més intensos. La temperatura puja avui en alguns llocs de la costa, 15-16 graus, i a última hora, de cara al vespre i a la nit, es torna a reforçar el vent.
Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, Vicenç Sánchez, Fer Rossinyol, Sara González i Anna Grau, i entre moltes altres veus també sentirem, sobre aquesta crisi de Rodalies, sentirem la veu dels alcaldes d'alguns municipis directament afectats per la suspensió del servei, com per exemple el de Sitges, la de Sitges, Calafell o Valls. Ara són les 6 i 11, Francesc Soler, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Has rejuvenit, què t'ha passat? Però si estàs guapíssim i estupendo.
3 dies de dormir bé.
Ah, has agafat les seves vacancetes de 3 dies, eh? Sí, bé, tu també, però tu com sempre, vaja.
Sí, sí. Bon dormit tant. Bon dia.
Anem a actualitzar-nos. El Consell de Ministres fa avui el primer pas per aprovar una nova regularització extraordinària de persones migrants.
El govern espanyol i Podem han tancat un acord que treu del calaix una iniciativa nascuda de la societat civil i que podria beneficiar 500.000 de persones.
Madrid, Dani Sánchez de Aja.
Segons Podem, s'hi podran acollir els estrangers sense antecedents penals que puguen demostrar que viuen a Espanya des d'abans del 2026 i durant un mínim de 5 mesos. Caldrà demostrar-ho amb documents com el padró o cites mèdiques, o en un Irene Montero.
Hemos conseguido una regularización masiva de personas migrantes y el objetivo es que se regularicen en torno a 500.000 de personas que en estos momentos son obligadas a vivir sin derechos. Porque ningún ser humano es ilegal.
La Moncloa ho tramitarà com un reial decret per evitar el bloqueig de la dreta al Congrés. PP i Vox parlen d'efecte crida, però tant governs socialistes com populars han impulsat regularitzacions extraordinàries. Des de Madrid, Dani Sáenz Viaja pel matí de Catalunya Ràdio.
Junts per Catalunya tombarà avui aquest text que recull l'augment també de les pensions i la prohibició de desnonar famílies vulnerables.
El PP tampoc hi donarà suport. També perilla la continuïtat dels descomptes per al transport públic que es vota avui.
Són dos dels temes importants, immigració i pensions, avui a Madrid. Madrid, Palau Brujats.
Doble votació avui, la primera de l'any i abocada al fracàs. Junts no donarà suport a un text que barreja les pensions amb la prohibició de desnonar. Josep Rius ho justifica així.
La pujada de les pensions no es pot aprofitar per introduir mesures que castiguen els petits propietaris.
I Junts acusa el PSOE de fer-los xantatge al govern espanyol, però no recularà. S'ha de votar com un PAC, les pensions i la prohibició de desnonar. I la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, assenyala Junts i el PP per estar-hi en contra.
Más allá de los partidismos, vean los beneficios que hay en estas medidas que se pretenden aprobar.
Els descomptes per als abonaments del transport públic també perillen en ple caos ferroviari. Ni Junts ni Podem confirmen si avui hi votaran a favor. Des de Madrid, Palau Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
Donald Trump envia a Minnesota l'anomenat Sar de la Frontera, Tom Homan, per intentar calmar la situació després de la mort d'un manifestant dissabte a mans d'agents d'immigració.
El president nord-americà ha parlat amb el governador d'aquest estat, que és demòcrata.
Washington, Oriol Serra.
El polèmic Greg Bovino, cap dels Border Patrol, l'home que es vestia d'una manera semblant a un oficial de la Gestapo i al qual, segons la CNN, se li hauria vetat l'accés a les seves xarxes socials, desapareixerà del mapa. En el seu lloc hi haurà Tom Homan, un dels homes de confiança de Trump en matèria d'immigració i líder dels ICE en diverses etapes. Ho va ser amb Barack Obama i també a la primera legislatura de Trump. Avui s'ha de reunir amb l'alcalde de Minneapolis, el demòcrata Jacob Frey. El resultat de la trobada pot ser determinant per a desescalar o no una situació que s'ha anat agreujant setmana rere setmana d'ençà que es van desplegar 3.000 agents a Minneapolis. Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
El Matí de Catalunya Ràdio. Hem parlat amb Carme Calderé, una catalana que és professora de la Universitat de Minnesota.
Ha viscut de prop actuacions dels agents d'immigració i les descriu així.
És un a por ellos constant. La gent no pot estar tranquil·la ni un moment perquè no saps d'on et sortiran. Detenen a la gent pel color de la pell, per la raça, per la llengua que parlen i per allà on treballen.
El secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha carregat contra els dirigents que promouen un sistema de defensa europeu ara que els Estats Units no es mostren com un soci fiable.
Rutte, que ha comparegut davant la Comissió d'Exteriors i Defensa del Parlament Europeu, ha qualificat de somiadors els que pensen que és possible un sistema de defensa de la Unió Europea al marge de Washington.
Per Europa, si realment voleu anar pel vostre compte, oblideu-vos de l'aportació del 5% en defensa. Serà del 10%. Haureu de construir la vostra pròpia capacitat nuclear, que costarà milers de milions d'euros. Perdreu el garant en definitiu de la nostra llibertat, que és el paraigua nuclear dels Estats Units. Així que, bona sort.
Sobre la qüestió de Groenlàndia, que Rutte va abordar la setmana passada amb Donald Trump, el secretari general de l'Aliança Atlàntica diu que hi ha dues línies de treball. Una és que l'OTAN assumeixi col·lectivament més responsabilitats en la defensa de l'Àrtic, i l'altra és un acord econòmic a tres bandes entre els Estats Units, Groenlàndia i Dinamarca.
I l'Assemblea Nacional Francesa ha aprovat aquesta nit un projecte de llei que prohibeix les xarxes socials als menors de 15 anys. També restringeix l'ús del telèfon mòbil als instituts.
El text haurà de passar pel Senat i, en cas que acabi prosperant, França es convertirà en el segon país que adopta una legislació tan restrictiva amb les xarxes socials, després d'Austràlia, que ja la va adoptar l'any passat per als menors de 16 anys. Inicialment, el text francès també pretenia estendre la prohibició dels telèfons mòbils als instituts, com ja passa a les escoles, segons el redactat final. Però seran els centres els que especificaran els llocs i les condicions d'ús. El projecte de llei impulsat pel govern es tramita pel procediment d'urgència amb la intenció que, si s'aprova, entri en vigor als centres educatius a partir del curs que ve.
I el magnat Elon Musk s'exposa a una nova sanció milionària de les autoritats europees després que Brussel·les hagi decidit investigar la plataforma X.
Ara, per haver permès que amb el seu servei d'intel·ligència artificial, conegut com a Grok, es retoquin imatges de persones reals, sobretot dones, a qui se'ls treia la roba perquè apareguessin despullades.
La Comissió Europea creu que la plataforma X, l'antic Twitter, ha vulnerat la llei que obliga les empreses tecnològiques a fer tot el que calgui per evitar la difusió d'imatges sexuals falses o no consentides. La Comissió creu que X va ignorar la possibilitat que la seva intel·ligència artificial acabés fomentant la violència contra les dones al món digital, segons ha dit el portaveu Thomas Regner. No,
a Europa, cap companyia guanyarà diners vulnerant els nostres drets fonamentals. I hem de protegir els nostres ciutadans de perills futurs.
Fa gairebé dues setmanes, la plataforma d'Elon Musk va anunciar que prohibia l'ús de la intel·ligència artificial per despullar imatges, però això no li ha servit per evitar una investigació europea. Des de Brussel·les, Bruno Forteamires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Israel, per cert, recupera el cos de l'últim hostatge retingut a Gaza.
Es resol així una qüestió que bloquejava l'avanç del pla de pau de Donald Trump perquè Netanyahu negava reobrir el pas de Rafah fins que tornés les despulles.
Els israelians van celebrar el retorn de les despulles de Rank Vili, desfent-se dels llaços grocs que han portat durant els 843 dies que ha durat la crisi dels hostatges. La troballa del cos a prop de retruc, la reobertura del pas de Rafah, que Netanyahu supeditava al retorn de l'últim hostatge.
Som a les portes de la fase següent. Quina és la fase següent? La fase següent és desarmar Hamas i desmilitaritzar la franja de Gaza. La fase següent no és la reconstrucció.
El primer ministre israelià continua volent marcar el ritme del pla de Trump, tot i que ja fa temps que Steve Witkoff va anunciar que s'havia passat a la següent fase, demostrant que qui porta la batuta en la implementació del pla no és Israel, sinó Estats Units. Des de Jerusalem, Jordi Bresco, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I després d'una llarga negociació, el Ministeri de Sanitat i els sindicats han acordat un nou estatut marc que regularà les condicions laborals dels professionals del sistema públic de salut de tot l'estat espanyol.
L'acord, però, s'ha tancat sense el suport de metges i metgesses perquè en volen un de propi que reguli només les seves condicions laborals.
Maria Costa.
L'han signat els sindicats SATSE, Comissions Obreres, UGT i CESIF, que creuen que s'han aconseguit millores cabdals. La ministra Mònica García encoratja els metges a picar la porta del Congrés dels Diputats i les comunitats autònomes si volen lluitar un estatut propi.
Pueden hacerlo mañana mismo, ir al Congreso de los Diputados. Y también pueden hacer una cosa, coger ese capítulo y llevarlo a las comunidades autónomas y negociar, pactar y reclamar todo lo que ahí está escrito para que se ponga en marcha cuanto antes.
I el vicepresident de Mitges de Catalunya, Josep Maria Serra, li ha agafat el fil.
La consellera Pané no pot dir que és incompetent, perquè la pròpia ministra li ha dit que pot millorar-lo, pot millorar aquest redactat d'Estatut Marc, i aquest és un repte important que té la consellera.
Maria Costa, Balmatí, de Catalunya Ràdio.
I a partir d'aquest any, Catalunya tindrà a prop d'un centenar de jutges més, segons ha anunciat el Ministeri de Justícia. Això vol dir que s'incrementarà més d'un 10% la plantilla actual.
Segons el conseller de Justícia, així s'acaba amb el dèficit històric que tenia Catalunya.
Barcelona, Maria Núria Revetlla.
Ara bé, perquè tot això sigui una realitat, caldrà adequar nous espais i que la Generalitat contracti més treballadors. La històrica congestió judicial fa un pas per començar a desfer-se, segons el conseller Ramon Espadaler.
Ara sé que hem començat, sé que hem començat aterrant, sé que això tindrà virtualitat aquest any, sé que els últims 10 anys això no ha passat.
Actualment, Catalunya és una de les comunitats de l'Estat on és més baixa la ràtio de jutges per nombre d'habitants. Maria Núria Revetlla, pel matí de Catalunya Ràdio.
I a tot això, a Lleida, continua la investigació per l'assassinat d'una dona diumenge a mans del seu company de pis.
Ahir un centenar de persones es van concentrar per mostrar el seu rebuig als fets i avui es preveu que el detingut passi a disposició judicial.
Lleida, Julià Albacar.
L'autor dels fets, un home de 65 anys, va confessar el mateix diumenge a la comissaria dels Mossos i avui es preveu que pugui declarar davant del jutge per un delicte d'homicidi. Això mentre ahir al vespre un centenar de persones van mostrar el seu rebuig al crim en una concentració on també van participar familiars de la víctima, una dona de 53 anys. Sentim un fragment del manifest.
La ciutat de Lleida condemna fermament el femicidi de la nostra veïna. Ens concentrem amb dolor, amb ràbia i amb una profunda tristesa.
La investigació continua oberta per esclarir el mòbil del crim, tot i que, segons la policia, detingut i víctima no haurien mantingut en cap moment una relació sentimental. Des de Lleida, Julià Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
Presó provisional també comunicada i sense fiança per l'home detingut divendres, acusat de la mort d'una dona a l'Hospitalet de Llobregat.
La investigació ha determinat que entre la víctima i l'acusat no hi havia cap relació sentimental i es descarta la hipòtesi d'un crim masclista. L'home se l'acusa d'assassinat. Els fets han passat dijous al vespre, quan els veïns de la zona van alertar els Mossos d'una discussió dins d'un local. Quan la policia hi va arribar, va trobar el cos sense vida de la dona amb ferides d'arma blanca. L'endemà els agents van detenir l'acusat.
I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
Què tal, bon dia?
La primera.
La gallineta dic que prou, ja no vull pondre cap més ou a fer punyetes. Aquest sou que fa tants anys que m'esclavitza. I si em venen ganes de fer, em faré venir un restrenyiment. No tindrà cap més ou calent, el que de mi se n'aprofita.
Avui arrenca el Barna Sants i ho fa amb un concert homenatge als 50 anys dels mítics concerts de Lluís Llach al gener del 76 al Palau d'Esports. Els concerts d'avui, en aquest cas, són al Palau de la Música. Ja no queden entrades, però a partir del mes de maig faran gira per Catalunya i el País Valencià. L'escenari també hi haurà Gemma Humet, Santi Arisa, Joan Reig o Borja Penalba.
La segona.
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum demana per carta al seu homòleg sud-coreà que el grup de K-pop BTS faci més concerts a Mèxic. Tot plegat després que més de 2 milions de fans s'han posat a la cua virtual i han intentat aconseguir entrades pels 3 concerts que feia la banda al país, però només se n'havien posat a la venda unes 136.000. Ticketmaster ha reconegut que la demanda els ha desbordat i que no s'ho esperaven.
I la tercera.
Cuando nadie me ve, no me limita la piel. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve.
Avui s'estrena Movistar Plus, Cuando nadie me ve, un documental sobre Alejandro Sanz. La sèrie vol explicar la lluita i el preu que ha hagut de pagar l'artista per equilibrar la seva vida professional amb la personal i familiar. Al documental hi surten figures com Rosalía, Shakira, Luis Fonsi, Laura Pausini, Nati Peluso o Juan Luis Guerra.
I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
Bon dia.
Bon debut de Ter Stegen, que salva un punt al Girona.
Gran aturada de Ter Stegen en l'últim instant de partit, just després que els gironins, amb gol de Vitor Reis, haguessin empatat en temps afegit. Mitchell elogia el seu nou porter.
És la meva decisió, és una decisió difícil i complicada, però per això sóc l'entrenador i en sortida de pilota és un jugador que es dona molt. També l'aturada que ha fet al final, penso que és molt bona. Partides.
Fran Beltrán i Echeverri també van debutar amb el Girona.
Fermín, que continuarà al Barça fins al 2031.
Encara no és oficial, però l'acord està tancat, tot i que el jugador ha estat prudent.
Está eso bastante bien, quedan algunas cosas, pero yo tengo intención de estar en el Barça, es lo más importante para mí, y ya ver que espero que se dé pronto y muy contento.
L'acte de renovació es podria fer aquest mateix dijous. Dro marxa al PSG per 8 milions d'euros que el club cobrarà en terminis. Als quarts de final de la Copa de Bàsquet, el Joventut aparellat amb el València, el Barça jugarà contra el Baskonia o l'UCAM Múrcia i l'Andorra acomiada el tècnic Joan Plaza i Zantava, que es fa càrrec de l'equip. Debut amb derrota de la selecció espanyola de waterpolo a l'Europeu, 7-9 davant Hongria, i la sabadellenca Nona Pérez, jugadora internacional del Sant Andreu, l'han escollida millor waterpolista d'Europa el 2025. A les 11 del migdia, quarts de final de l'Open d'Austràlia de tennis, Alcaraz Miñaur i el corredor Kilian Jornet i la nedadora d'artística Iris Tió, millors esportistes catalans a la gala de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.
Avui, a partir de les 11, al matí de Catalunya Ràdio, tindrem nova sessió de teràpia Boomer amb Sergi Pàmies. Avui parlarem de trens. Serà, com deia, a partir de les 11, després del butlletí de notícies. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
Bon dia. Avui, si us està costant sortir del llit, podeu consolar-vos pensant que almenys no sou jo i us podeu dutxar amb aigua calenta. L'aigua calenta a l'hivern és una d'aquelles coses com l'amor dels pares o la capacitat de control de l'ejaculació que, tristament, només valorem quan ens falta. I a mi, degut a una avaria a la caldera, em falta. I em falta sobretot perquè jo sóc absolutament incapaç de sortir de casa sense dutxar-me. I, per tant, amics i amigues, avui m'he dutxat amb una aigua molt freda. Una sola dutxa freda en ple hivern m'ha estat més que suficient per ser conscient de com de prop estic, en realitat, de ser un desgraciat. Un va per la vida creient que tot li va bé, que ha agafat l'ascensor social i que no li ha de faltar de res, i de cop una avaria a la caldera per falta de manteniment, amb tota la crueltat possible, em recorda que estic molt més a prop de la misèria del que jo pensava. Doncs bé, el meu problema amb l'aigua calenta a casa és molt similar al que té Catalunya amb el servei de Rodalies. Fins que no ha fallat tot per falta de manteniment, no hem estat conscients de fins a quin punt estem a prop de la misèria com a país.
Cada dia l'Alzheimer de ma mare empitjora més. A Cuideo ens van trobar la seva cuidadora ideal i vam aconseguir gestionar 700 euros d'ajuts mensuals. Cuideo!
Oi que sona bé quan Barcelona millora? Àrees de joc, zones verdes, carrils bici, poliesportius, biblioteques, habitatges públics. Informa't de totes les actuacions a barcelona.cat/obres. Ajuntament de Barcelona.
Pro. Si ets un professional molt pro, et cal un vehicle molt pro, amb el rendiment i la tecnologia més pro. A Nissan t'oferim la promo més pro amb un 0% TAE en vehicles comercials Nissan. Sí, 0% TAE a tota la gamma. Del 16 al 31 de gener. Consulta condicions a nissan.es.
El matí de Catalunya Ràdio. To everything turn, there is a season turn, and a time to every purpose under heaven. A time to build up, a time to break down, a time to dance, a time to mourn, a time to cast away stones, a time to gather stones.
I avui més cançons sobre la situació de Rodalies.
Sí, avui repassem cançons que han hagut d'esperar molts anys, com la inversió en Rodalies. Mm-hmm. Aquesta que sentim, aquesta cançó dels Verds, és un fragment de la Bíblia. El text és un fragment de l'Eclesiastès, que és del segle X. Per tant, tècnicament, és la cançó o el text més antic de la història en arribar al número 1 de les llistes d'èxits. Tamassos dels Transvision Bam, que van esperar molt a tornar a Barcelona. Van actuar-hi el setembre passat, però feia 30 anys que no visitaven en un concert a la capital catalana. El Running Up That Hill de Kate Bush té el rècord oficial de ser la cançó que més temps ha passat entre el llançament de la cançó i la seva arribada al número 1. És una cançó de l'any 85 i va arribar al número 1 de les llistes l'any 2022, gràcies, evidentment, que la cançó tenia un paper molt important a Stranger Things, a la quarta temporada, sobretot.
En punt, 6:45. Titulars d'aquest dimarts amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. El titular d'avui és que els trens funcionen. Setè dia de crisi a Rodalies que comença amb trens de moment en funcionament. Ho seguim des de primera hora a peu d'estació. Anem a l'estació de Sant Joan Garcia. Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard. El dia comença amb trens, efectivament, amb el 75% del servei, tenint en compte que hi ha 11 línies amb trams que s'han de fer amb autobús i la demanda prevista. Qui vulgui agafar el tren a aquesta hora ha de saber dues coses. Primera, les freqüències a les diferents línies. Es poden consultar a la web Rodalies de Catalunya, les aplicacions, però pel que fa a les principals línies, ara us les direm. Són 5 trens cada hora a la R1, 4 trens per hora a la R2 Sud, 2 trens cada hora a la R2 Nord i 4 a la R4. I segona cosa, des d'avui, les màquines de Rodalies i també les taquilles dispensen l'abonament mensual gratuït.
Això a l'estació de Sants. Gràcies, Joan Garcia. Sapiguem com s'aixeca el dia a Granollers pels usuaris de l'R2 Nord. Sara Canyete, bon dia.
Bon dia, Ricard. Doncs aquí els trens estan sortint i s'està complint amb la previsió de freqüència. De fet, ara veiem com marxa el segon tren que hem vist passar cap a l'aeroport. Per tant, trens que passen i que passen puntuals, que és una cosa que els usuaris ens diuen no veien ja abans d'aquesta crisi.
De tota manera, Renfe i Adif no concreten quan es podrà restablir del tot el servei de Rodalies.
Després de 6 dies de caos, per avui s'han planificat 10 plans alternatius per carretera mentre reparen les infraestructures malmeses. Un total de 146 autobusos donaran servei alternatiu i hi haurà 700 informadors a les estacions.
Tot això mentre es continuen investigant les causes de la incidència que ahir va provocar l'aturada del servei.
Sentim el president de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, i el de DIF, Luis Pedro Marco.
La prioritat, sin duda, és conseguir recuperar la normalitat lo antes possible, siempre garantizando la seguridad.
Sería imprudente realizar una nueva fecha. Lo que sí que podemos decir es que tenemos las bases para terminar de una manera rápida y cuanto antes.
Tot això l'endemà dels primers cessaments arran del caos ferroviari.
L'executiu espanyol ha forçat la sortida del director operatiu de Rodalies i també la del director general d'Operacions i Explotació d'ADIF, José Antonio Santano, secretari de Transports i Mobilitat Sostenible, en declaracions a aquesta casa.
Creíamos que era innegable la necesidad de tener un punto de inflexión asumiendo responsabilidades. En todo caso, una situación indeseable. Yo, desde luego, creo que tenemos que trabajar para que eso nunca más se vuelva a producir.
José Antonio Santano, secretari de Transports i Mobilitat Sostenible, serà avui al matí de Catalunya Ràdio, així com Isaac Albert, president de Centrals i Infraestructures per a Mobilitat i les Activitats Logístiques d'Esquerra Republicana, i també Albert Dalmau, conseller de la presidència. I l'Estat anuncia un increment extraordinari de 1.700 milions d'euros pel pla de Rodalies a Catalunya.
Fins a arribar a un total de 8.000 milions d'euros. Avui, que hi ha reunió de govern, també parlarem amb el conseller de presidència en funcions de president, Albert Dalmau, serà abans de les 9.
I en plena crisi ferroviària, el govern de Pedro Sánchez mira de recuperar la iniciativa política amb una regularització extraordinària de migrants que avui aprovarà el Consell de Ministres.
S'hi podran acollir 500.000 de migrants que acreditin que ja eren a Espanya abans d'aquest 2026 i no tenen antecedents. És una mesura que respon a un acord entre socialistes i Podem.
I un govern espanyol que avui perdrà la primera votació important del 2026 al Congrés si no hi ha canvis d'última hora.
La cambra tombarà previsiblement la pujada de les pensions i el veto als desnonaments de famílies vulnerables amb el no del PP, Vox i Junts, Alberto Núñez Feijóo i Josep Rius.
Si quiere la revalorización de las pensiones, mañana Consejo de Ministros apruebe un decreto limpio donde solo se revaloricen las pensiones.
La pujada de les pensions no es pot aprofitar per introduir mesures que castiguen els petits propietaris.
També podrien caure els descomptes per al transport públic.
Just ara que comença la compareixença d'Antonio Carmona, porteu de Renfe, per valorar com ha arrencat el dia a l'estació de Sants. El sentim.
S'està iniciant en la línia del que estava previst. La R1 està circulant entre Hospitalet i Arenys en servei ferroviari, Arenys, Massanet, servei alternatiu per carretera, R2, servei ferroviari, R3, servei de bus. En línies generals, tot el que estava previst. Seguint treballant amb els tècnics de DIF per poder seguir reobrint trams. Al llarg del dia, si hi ha qualsevol novetat, actualitzaré la informació i en línies generals podem parlar que el servei s'està prestant amb una raonable normalitat dintre del que hi havia previst pel dia d'avui.
És la mateixa oferta que estava prevista per ahir i que al final va haver de canviar?
Sí, és l'oferta que estava prevista per ahir, ja s'ha comunicat com circularem avui. Com deia, hi ha diversos trams que es presten servei alternatiu per carretera i altres que és oferta ferroviària. Sí, al voltant hem destinat pràcticament 150 vehicles per garantir la mobilitat de les persones que utilitzen el servei alternatiu per carretera. S'han desplaçat per tot el territori pràcticament 700 informadors, més de 500 de Renfe, personal d'ADIF, més de 100 per part de la Generalitat i a l'àmbit de Barcelona unes 20 persones que ha col·laborat l'Ajuntament i Metro.
Esteu veient que la majoria d'estacions tenen menys usuaris que mai aquests dies. Un missatge perquè recuperi la confiança en el servei.
Que treballem per restablir el més aviat possible l'oferta del servei de Rodalies. Volem recuperar la confiança del viatgers en un servei essencial per la seva mobilitat.
Els horaris dels autobusos de trens...
Perdó, tu.
No, deia que el fet que circulin menys trens un dia laborable normal, aquest agut...
S'ha fet una reprogramació de tota l'oferta, el que hem de garantir la mobilitat, i l'oferta que s'està prestant és suficient...
Doncs en aquesta nova jornada d'incertesa que comença amb normalitat de trens, paraules d'Antonio Carbona, portaveu de Renfe. Donald Trump envia a Minnesota l'anomenat tsar de la frontera, Tom Homan, per intentar calmar la situació tensa que es viu ara mateix després de la mort d'un manifestant dissabte a mans d'agents d'immigració.
Al matí de Catalunya Ràdio hem parlat amb Carme Calderé, una catalana que és professora de la Universitat de Minnesota i que ha viscut de prop l'actuació dels agents d'immigració.
És un a por ellos constant. La gent no pot estar tranquil·la ni un moment perquè no saps d'on et sortiran. Detenen a la gent pel color de la pell, per la raça, per la llengua que parlen i per allà on treballen.
Avui en parlarem també del que està passant als Estats Units. I repassem ara les portades de la premsa. Avui amb el caos de Rodalies encara bona part de les portades.
Sí, almenys a les catalanes, Ricard, Diari Ara, cessats dos càrrecs de Renfe i ADIF pel caos de Rodalies. La Vanguardia, dos càrrecs de Renfe i ADIF cauen per la crisi de mobilitat a Catalunya. El Punt Avui titula i el cim peta al centre de control. I el periòdico, pla de xoc per Rodalies, 1.600 milions més d'inversió. A la premsa de Madrid, El País hi dedica la gran foto de portada i també parla dels dos alts càrrecs cessats. Cap esment, però, a El Mundo, que sí que parla de trens per la tragèdia d'Adamuz. La investigació concentra tota la responsabilitat a ADIF i Puente. Altres temes de portada, precisament a El Mundo, el pagador de Zapatero va mediar a Venezuela i amagava 300.000 euros. El País, en canvi, aposta per parlar de la política migratòria del govern espanyol i titula regularització massiva. Diari Ara, Trump envia a Minneapolis el seu tsar de la frontera i el periòdico, l'extenista Albert Ramos, reitera l'acusació a la porta per estafa.
Avui serà un dia ennuvolat a tot arreu i en pluja en algunes comarques. Eloi Cordomí, bon dia.
Sí, bon dia. En aquests moments comença a ploure a les comarques de Ponent. Avui on més plourà serà el Pirineu i el Prepirineu, amb una cota de neu de 1.800 a última hora, 1.200 metres. A la resta hi haurà alguns ruixats febles aquest matí, algun ruixat potser una mica més intens a la tarda, però en tots els casos durarà poca estona, i a última hora també s'enfortirà el vent a la meitat sud i als cims del Pirineu.
Tot això avui, que seguirem el que passi amb Rodalies, i abans arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Catalunya. Suposo que el 99,9% dels oients d'aquest programa, entre els quals em compto, ahir no sabien qui són Josep Enric García Alemany i Raúl Míguez Ballo. I suposo que el 99,9% dels oients d'aquest programa, entre els quals em compto, tampoc ho deuen saber avui. Perquè el fins ahir director operatiu de Rodalies i el fins ahir director general d'explotació i manteniment de DIF són els simples bocs expiatoris que el PSOE i el PSC han servit al públic per tancar en fals la crisi ferroviària de Catalunya. Des d'aquí recordo al nostre govern que els ciutadans no ens mamem el dit i que el que hem viscut aquesta setmana no és només una crisi tècnica, sinó política. I recordo també, novament, que aquest país ha estat quasi una setmana amb uns consellers que prometien un restabliment del servei de Rodalies amb els resultats que tots ja coneixem. President, així no. Això no cola.
Amb energia, Carolina.
Passa, Ricard,
bon dia, tot bo, que tens molta energia aquest matí, es
va
que t'acosta la gent, empenya el país amunt. Com és que avui ens portes això?
Doncs mira, perquè comencem amb aquest èxit de les pistes de ball de fa alguns anys. És la música... La música és d'Extema, al costat de la veu d'Ània, i el mític Fly on the Wings of Love. Tal dia com avui, el 27 de gener, però de l'any 2012, la companyia aèria Spanair cessava les operacions comercials i posava fi a 26 anys d'història. Tenia 2.000 treballadors, una facturació anual de 600 milions i una quota de mercat del 22%. Els últims anys arrossegava problemes econòmics en diversos expedients de regulació d'ocupació, queixes dels seus empleats i pèrdues milionàries.
I què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio?
Coses, coses, coses! Avui, per exemple, amb la Sílvia Solanes hem parlat d'una població que es diu Cardeña Jimeno. Hem tingut alguns dubtes amb el gentilici. La Sílvia ha proposat el nom d'un portal de consulta lingüística en castellà, i és que si a Catalunya tenim l'és a dir, en castellà seria Cardeña Jimeno. Déu-n'hi-do, sí, déu-n'hi-do. Si has d'anar a fer el pregó de festa major allà, ja pots anar-t'ho aprenent.
I quin és el gentilici de Cardeña Jimeno?
Digue-m'ho tu, digue-m'ho
si són carmeñajienenses, per exemple.
Uf, com tres tristes tigres.
Ho hem de buscar a l'és a dir del castellà. A l'és decir.
És decir, és decir, clar.
No som els catalanes, no?
I avui són festes on, Canalies?
Doncs mira, acaba la festa major d'hivern a Tossa de Mar, encara sou a temps d'anar a la Biblioteca Municipal, per veure La casa de la mosca fosca. És un conte musical.
Alquimia musical, sí.
Sí, amb alquimia musical, una versió d'un conte popular rus on hi posaran música, cada personatge té un estil.
No?
Sí. I vaja, els estils des del blues fins al rock, la salsa o l'habanera. És una proposta molt divertida i amb molt de ritme, que sobretot connecta amb tot el públic familiar.
I a les xarxes, Marta Viana?
Doncs mireu, ja l'hem sentit a les 6, però és que crec que l'hem de repetir. Tothom en parla, el viral d'avui té un nom propi. Es diu Oriol Porxes, és un jove de Banyoles que anava des de l'estació de Girona cap a Barcelona amb Rodalies i s'ha fet viral al Telenotícies Migdia després del caos d'ahir.
No és cap sorpresa, ja, això. El que passa és que ara se li dona molt de bombo perquè cap tren va bé. Però és que jo vinc cada dia a agafar el tren i és que cada dia cap tren va bé, saps? Tu creus que un país s'ha de parar perquè plogui? Això és campi i rellis, que això no, és que no és pas sèrio. Si som un xiste, ja.
El jove s'ha fet viral, especialment pel cant pixa i rellisca, però també per portar un gorro de pont. Eric ha cridat l'atenció de molts usuaris a les xarxes. Molta gent ha penjat el vídeo dient que l'estimaven, que el representa, i hi ha qui demana fins i tot que li donin la creu de Sant Jordi.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut el missatge de Max Figuerola. És un dels molts usuaris que aquesta setmana s'han vist afectats pel col·lapse de Rodalies. En el seu cas, la manca de trens ha fet que es perdés classes i exàmens a la universitat. El Max denuncia les conseqüències que ha patit per un problema aliè a la seva voluntat.
Jo m'he hagut de perdre els exàmens i tal per no poder accedir a la ciutat on estic estudiant. I jo no tinc dret a anar fins allà per problemes que estem arrastrant des de fa anys. A més, ja ens vam menjar també tota la gent que agafem el tren cada dia l'any passat amb els talls que hi va haver. Tampoc de la universitat no m'han posat cap facilitat a sobre, no? Ara he de tornar a fer tot d'una assignatura a la qual no he tingut ni dret de poder assistir.
636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees han arrencat la setmana sense grans canvis. L'IBEX 35 va sumar un 0,78% fins als 17.600 punts. A Wall Street, els mercats avui estaran pendents del que faci la Reserva Federal a la reunió que s'ha d'allargar fins demà. Mentrestant, l'hora arriba nous màxims enmig de rumors d'intervenció dels bancs centrals. L'actiu refugi ha superat per primera vegada a la història els $5.000 per unça. Només ahir va créixer un 2%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50% i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
Bon preu i esclat.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Un minut i 3:15 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
Pendents un dia més del Servei de Rodalies de Catalunya i també de la Comissió d'Investigació d'Accidents Ferroviaris, que apunta que la causa principal de l'accident de tren d'Ademuz a Còrdoba és el trencament d'una soldadura del carril i no el mateix carril.
Ho ha assegurat el president de la Comissió, Ignacio Barrón, en una entrevista al Col·legi Estatal d'Enginyers de Camins, Canals i Ports.
Todo parece evidenciar que la causa principal de toda esta tragedia ha sido la rotura tanto del carril como de una soldadura. Y en el momento en que sepamos exactamente cuál ha sido la causa de la rotura que ha producido el descarrilamiento, lo que sí que vamos a ver es por qué se encontraba así esa soldadura, cómo se podría haber detectado, etcétera, etcétera. De la investigación va a ir mucho más allá que decir esto ha sido la causa.
El carril es va trencar, que es va trencar, s'havia fabricat el 2023 i estava soldat amb un altre carril més antic. En aquest sentit, Barrón assegura que no hi ha cap inconvenient a l'hora d'ajuntar dos carrils d'èpoques diferents sempre que es faci correctament.
Notícia de fa poca estona, la Unió Europea i l'Índia anuncien el final de les negociacions pel Tractat de Lliure Comerç entre el mercat europeu i el país més poblat del planeta.
Això després de la firma de l'acord amb el Mercosur, Brussel·les fa un nou pas d'obertura comercial dels 27 en contraposició a la política arancelària dels Estats Units.
Corresponsal a l'Àsia, Francesc Canals.
La Unió Europea i l'Índia busquen alternatives en temps convulsos per les guerres comercials de Donald Trump. Brussel·les i Nova Delhi s'han decidit a segellar el que han anomenat la mare de tots els acords. Un tractat de lliure comerç entre els 27 i la quarta economia mundial, l'Índia, ara ja amb més de 1.400 milions d'habitants, el país més poblat del planeta per davant de la Xina. I precisament per reduir la dependència de la gran fàbrica global, la República Popular, la Unió Europea s'acosta a l'Índia, que també ha xocat amb la pressió de Donald Trump. I tradicionalment proteccionista, Nova Delhi obre ara les portes als productes europeus. Des de Pequín, Francesc Canals Forner per al Matí de Catalunya Ràdio.
Donald Trump envia a Minnesota Tom Homan, conegut com el zar de la frontera, per les deportacions massives d'immigrants cap a la frontera sud dels Estats Units.
El president dels Estats Units va parlar amb el governador d'aquest estat demòcrata, amb qui ha dit que s'ha dedicat a s'entès força bé, tot i culpar-los del caos als carrers de Minneapolis. Sobre l'assassinat del manifestant Alex Pretty, que aquesta setmana, abans de l'agents d'immigració a Minneapolis, la Casa Blanca canvia de to el seu relat i ara parla de tragèdia.
El president Trump no vol que cap nord-americà perdi la vida als carrers del país i creu que el que va passar dissabte és una tragèdia.
Al Matí de Catalunya Ràdio hem parlat amb Carme Calderé, una catalana que és professora de la Universitat de Minnesota. Explica que s'han activat multitud de xarxes veïnals solidàries amb les persones migrants.
Bàsicament perquè moltes no surten al carrer per por a ser detingudes. Veïns blancs que no estan sota el focus de l'ICE s'organitzen per ajudar-los a cobrir les seves necessitats.
Hi ha xarxes molt ben organitzades de gent, de veïns, que ajudem a la gent que no pot sortir al carrer, a portar-los i menjar a casa, altres porten, acompanyen els nens a l'escola o al metge, o les coses que caldria que els pares hi anessin però que no poden sortir.
El fet que no puguin sortir al carrer pot tenir conseqüències greus. Hi ha persones que fa setmanes que no van a treballar i, per tant, no cobraran.
I el govern espanyol atorga una cadira a Catalunya a la UNESCO i a l'Organització Mundial del Turisme.
Era un dels compromisos amb Junts que el PSOE tenia pendent de complir, que Pedro Sánchez va assegurar al desembre que desencallaria en poc temps. Els convenis els han signat a Madrid el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, i Jaume Duch, conseller d'Unió Europea i Exteriors.
Aquest és un pas endavant molt important per la presència internacional de Catalunya. És evident que a partir d'ara doncs, tindrem molta més influència i, a més, aquests protocols el que fan és obrir el camí perquè, en el seu moment, en uns mesos, Catalunya esdevingui membre associat d'aquests dos organismes internacionals.
Els representants de la Generalitat podran integrar-se a les delegacions espanyoles davant la UNESCO amb seu a París i a l'Organisme Internacional de Turisme amb seu a la capital espanyola.
Més notícies. Catalunya consolida el seu paper com a hub audiovisual europeu després que aquest sector hagi crescut un 6% l'últim any, Marta Viana.
El sector audiovisual ja arriba als 45.000 treballadors en 4.400 empreses i supera els 9.000 milions d'euros de volum de negoci. Així ho indica el nou informe que el Departament d'Empresa ha presentat una setmana abans que comenci la Fira IC a Barcelona. Sentim Jaume Baró, secretari d'Empresa i Competitivitat. So we stand. Així doncs,
Catalunya és un actor molt rellevant al sector visual per la maduresa i el potencial econòmic que té el sector, per l'ecosistema que tenim generat, la feina del clúster, projectes com pot ser el Media City o el Parc Audiovisual de Catalunya a Terrassa. I tercer, Catalunya és un pol de generació i atracció de talent.
La importància estratègica de l'audiovisual per Catalunya es posarà de manifest amb una gran presència a l'ICE, la fira que comença el 3 de febrer al recinte firal de Gran Via.
I encara sobre el món audiovisual...
El camino que lleva Belén.
Un biopic de Rafael, una pel·lícula de Cesc Gai basada en la seva obra teatral 53 diumenges i dues sèries amb Lluís Tosar destaquen entre les novetats que es podran veure a Netflix aquest 2026.
Montse Pujol.
La pel·lícula dirigida per Cesc Gai la protagonitzen Carmen Machi, Javier Cámara i Javier Gutiérrez, que es posen a la pell de tres germans que han de decidir què fan amb el seu pare, que ja és gran. Lluís Tosar protagonitza al costat de Tristán Ulló el Lobo, un thriller ambientat al segle XIX que narra el cas real del primer assassí en sèrie documentat a l'Estat. I una segona sèrie, Salvador, on Tosar interpreta un conductor d'ambulàncies que descobreix que la seva filla forma part d'un grup d'ultras neonazis. Un altre dels títols destacats que la plataforma estrena aquest any és En nombre de otro, un trepidant thriller dirigit pel català Oriol Paulo i que protagonitzen Mario Casas, Eduard Fernández i Blanca Suárez. Des de Barcelona, Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
I parlem ara de còmics perquè el boxejador Marcel Cerdán és el protagonista del còmic que acaba de publicar Norma Editorial. Un treball que parla dels seus èxits esportius, però també de la seva vida personal.
Firma el guió Bertran Galic i les il·lustracions són de Alejandro González. Marcel Cerdán va morir als 33 anys en un accident d'aviació i això va alimentar la seva llegenda. Cerdán es volia dedicar al futbol, però va trobar en la boxa el camí que el va acabar convertint en un heroi i va ser campió de França, d'Europa i del món. Sentim el dibuixant Alejandro González.
Hablan de él como un tío con un corazón enorme. Lo ves en las fotos y se le nota. Aparte de la típica nariz rota de todos los boxeadores, tiene esta cara como súper afable, ¿no? Me quedo más con esto que con el rollo mítico, ¿no?, del héroe de la resistencia, que esto ya se lo dejamos a los franceses.
El còmic posa èmfasi en qüestions com les relacions familiars i sentimentals, per exemple, que va ser parella d'Edith Piaf, que li va dedicar la cançó Himne a l'amor, que sentim de fons.
I els esports, Robert Prat.
Empat a un del Girona davant del Getafe amb un gol al temps afegit de Vitor Reis i una gran aturada també a l'últim instant de Ter Stegen, que va debutar amb el conjunt gironí. Gazzaniga a la banqueta. Fermín renova amb el Barça fins al 2031 i Dro marxa al PSG. El club blaugrana cobrarà 8 milions d'euros.
Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
Els casos de Lamine Yamal i Pau Cubarsí han estat dos regals inesperats que el Barça no es podria pagar al mercat. Són dues excepcions que han alentat altres jugadors de la Masia. Són la demostració que l'ascensor funciona i que el primer equip no es mira el DNI si un jove rendeix. Però aquesta bona notícia té a la vegada un perill, que accelera el neguit d'uns joves que per generació ja són de per si impacients. Dro va alternar la temporada passada el juvenil B amb l'A i aquesta temporada Flick va decidir que el feia debutar el primer equip en 17 anys. El que Dro podria considerar un premi, quan tot just acaba de fer els 18, li ha acabat resultant insuficient. La fortuna del Barça és que la Masia continuarà traient talents i tant de bo Dro trobi a París els minuts que aquí no podia trobar ja, de manera immediata.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
Psst, psst, escolta. Encara no has planificat les vacances d'estiu? Aprofita els vacas days del Com Viatges i sigues el més llest de l'Ofi. Vinga, reserva des d'ara mateix i garanteix-te el millor preu amb fins a 1.000 euros de descompte. Fes com jo, treu-te el mono de vacas i gaudeix dient no puc, ja tinc les vacances agafades. El Com Viatges, sabem de viatges.
Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Soc l'Eloi Cordomí, del Departament de Meteorologia. Ara mateix tenim 4 graus a Mollet de Peralada, 7 graus a Vilanova de Segrià i 10 graus a la Selva del Camp. Avui preveiem que hi hagi núvols a tot arreu i precipitacions, que de fet a aquesta hora ja comencen a arribar per les comarques de Ponent i per l'interior de les Terres de l'Ebre. Seran una mica més abundants al Pirineu i al Prepirineu, sobretot a la cara sud, i en especial a la zona de la Vall Fosca, a l'Alta Ribagorça i al Pallars. Amb previsió que la resta del país tinguem tan sols algun ruixat passatger aquest matí feble i a la tarda potser algun ruixat una mica més intens, però que també passarà ràpid. A última hora s'enforteix el vent, la cota neu baixarà dels 1.800 a 1.200 metres i sembla que demà tornarem a tenir un dia amb força núvols i algunes precipitacions al sud, però ja amb temperatures més baixes.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
El Barça ha guanyat per 2-4.
Tot és possible un dia de partit.
El Barça que puja en la classificació.
Tot és possible a la Champions League.
A tocar aquesta classificació entre els 8 primers.
És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Dimecres a partir de les 8, la TDT del Barça Copenhagen a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Ei, perdona, una estrella.
Ei, una estrella.
Perdona, una estrella.
Una estrella.
Què? Un crit valent?
Vinga, tots units fent força.
Una estrella!
De seguida.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
El compromís d'MGC Mútua. Fomentem la salut i la prevenció de la malaltia. Invertim en recerca mèdica, sempre compromesos amb el teu benestar i el de la nostra societat. I sempre vetllant per la teva salut. Fundació MGC i MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Com bé has dit abans, el braser és un utensili perillosíssim.
Molt perillós.
Pot provocar incendis fàcilment o males combustions que derivin en intoxicacions. Et deixes acabar la frase?
No deixeu parlar.
És veritat.
No,
sí. No, és veritat.
Espera't al punt, que ja ve.
Trobo que hi ha tant de mal ambient.
No es pot treballar, no es pot
aquest programa...
És el que destaca la gent d'aquest programa, és que
no
si arribem... respira un mal ambient...
A l'estiu no hi arribem...
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
Molt pendents de Rodalies en aquest segon dia de represa del servei després del cap de setmana sense trens. Ahir l'arrencada va ser molt caòtica. Avui, passi el que passi, ho explicarem al moment.
Poc abans de les 9 entrevistarem el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i també passarà pel programa el secretari d'Estat de Transport, José Antonio Santano.
Com ho veuen tot plegat els exconsellers de Territori? Avui, junts en aquest programa, Esther Capella, Santi Vila i Felip Puig.
I a quarts d'11, la violència policial de Minneapolis, amb Francesc Garriga, Jordi Mir i Carme Calderé, professora de la Universitat de Minnesota.
Des de les 6 fins la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
Ahir a temes pendents vam tornar a recollir l'angoixa d'una usuària de Rodalies, la Marta de Sant Celoni, en una altra jornada caòtica a la xarxa ferroviària.
Otra cosa no, però la única cosa que Rodalies fa puntualment,
sí.
¿Sabes lo que es?
¿Qué?
Recordarte los gilipollas que eres. Que país de mierda en el que vivimos.
Bueno, no, escolti, no, a veure, ja l'entenem, l'entenem, que és normal que estigui nerviosa Marta de Sant Celoni.
Mira, l'altre dia, sí. L'altre dia peta todo.
Peta tot,
¿vale?
Sí.
Va, peta tot. Que está arreglat y los maquinistas no sé qué.
Sí.
Bueno, luego se arregla, pero no el diuen a ningú y la gente va en coche.
Sí.
Al final se manan otro caos. Vale, ya. Pero diuen que el dilluns anirà bé y a la media hora explota todo.
Bueno, senyora...
Bueno, ahora que vuelve a funcionar, pero bueno, que me estás mirando la moral. Te lo juro.
Bueno, Marta, tranquila,
vale,
tranquila
que... Hombre, que me estás mirando la moral.
Tranquila, tranquila, Marta, tranquila, tranquila.
Si serà gratis, tot el mes, què? Pues mira, ¿sabes qué te digo? Que yo sí que pagaré.
Ah, vostè
yo
vol pagaré. Pagar,
porque
vostè vol pagar.
Hombre, perquè per ir al circo yo pago, ¿me entiendes? Pago entrada, porque esto es un circo, con sus monos, sus payasos y sus elefantes.
A partir de quarts de 12, mira, més temes pendents.
Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia, i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Laura Calçada.
El 27 de gener del 1756, Mozart va néixer a Salzburg. Avui, 270 anys després d'aquell dia, el continuem escoltant perquè la seva música ens aporta claror i humanitat. En les seves composicions hi trobem claredat melòdica, una proporció i una energia que aixequen i a la vegada asserenen l'ànim. Per això, avui és un bon dia per escoltar els seus concerts per a clarinet i orquestra, l'Ave Verum Corpus o la serenata Eine Kleine Nachtmusik. I una altra gran manera d'entrar-hi aquest any és a través de la seva òpera bufa Le Nozze di Figaro, teatral, humorística i tendra, que es representarà al Liceu aquest juny. Avui, celebrant Mozart, que tinguem un molt bon dimarts.
I el segon, la Maria Rovira, també coneguda com a Oye Sherman.
Tal dia com avui va morir Pete Seeger, però el seu llegat segueix més vigent que mai. Seeger va signar molts himnes de resistència política de les esquerres, com We Shall Overcome o If I Had a Hammer. Avui és un bon dia, enmig dels terribles estralls del govern Trump i els assassinats de l'ICE, per recuperar What Did You Learn in School Today, plena d'ironia i crítica social. Canta, he après que els policies són els meus amics, que la justícia mai no acaba i que els assassins moren pels seus crims, malgrat ens equivoquem de vegades. Això és el que he après avui a l'escola.
And what did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that policemen are my friends. I learned that justice never ends. I learned that murderers die for the crimes, even if we make a mistake sometimes. And that's what I learned in school today. That's what I learned in school. And what did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that war is not so bad. I learned about the great ones we have had. We fought in Germany and in France, and someday I might get my chance. And that's what I learned in school today. That's what I learned in school. And what did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned our government.